Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Ara fa pocs dies va ser a la nostra diòcesi el jesuïta Francesc Riera. Amb ell parlarem sobre l'espiritualitat ignasiana. I també, al llarg del programa d'avui, felicitarem a mossèn Ceferí Borrat, que aquest diumenge celebra els seus 100 anys. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Segon diumenge del temps d'Advent, conversió. La segona setmana d'Advent, en la litúrgia de l'Església, apareix la figura de Joan Baptista amb la seva invitació urgent a la conversió. En el seu temps, era una conversió per acollir el Messies esperat. I en el nostre temps? Doncs, en el nostre temps, la invitació urgent a la conversió també és per acollir novament a Jesucrist. Podem pensar, si nosaltres ja estem convertits, això ha d'anar per altres. Ens equivoquem. Va per cadascun de nosaltres i per tota persona que cerca sentit ple a la vida, que cerca salvació. Per això ofereixo unes notes breus sobre la conversió cristiana. A qui o a què cal convertir-nos? A qui o a què cal girar-nos de nou i anar en la seva direcció? No ens convertim a cap ideologia, a un determinat programa moral o ètic, sinó a Déu, el Déu de Jesucrist. I des d'ell, els nostres germans i germanes, ens convertim al projecte salvador que ens ofereix Jesucrist. No es tracta només d'una reforma de la nostra vida, ni d'assumir solament uns valors o uns programes de servei i solidaritat. Ens cal convertir-nos a Jesucrist i aleshores es resituaran totes les dimensions de la nostra vida. Cal una nova manera de viure i situar-se en relació amb Déu, confiant en Jesús. Aquesta conversió no és fàcil, i tampoc no és per als qui ja hi creiem, perquè estem submergits en una certa cultura de la increença o de la indiferència, que també ens impacta i ens pot contagiar. Pensem que hi ha un no creient potencial en els que ens manifestem creients i un creient potencial en aquells que no ho són o no s'ho plantegen. Avui la pregunta radical a Déu és: hi ets o no hi ets? I si existeixes, què m'ofereixes? La conversió per alguns consisteix en cercar resposta a la pregunta sobre Déu, que alhora és sempre una pregunta per l'home i per la humanitat. La conversió per nosaltres, els qui ens esforcem per creure, consisteix a redescobrir en Jesucrist el rostre de Déu i la seva presència en la natura, en cada persona, en els més pobres, en l'Església com a comunitat de creients, en la història humana. Però cal entendre que no som nosaltres els qui tenim la iniciativa, sinó que és Déu el qui s'avança i l'assumeix. Per això, tanmateix, hem d'estar disponibles. En síntesi, cal deixar que Déu ens estimi i estimar-lo. Cal estimar i seguir Jesús com a únic Senyor amb la força que ens dona l'Esperit. Hem de considerar l'Església com la pròpia família i esdevenir testimonis vivents de l'Evangeli com responsables de la seva missió. I hem de sentir-nos urgits, estimar, des de les nostres responsabilitats i compromisos, perquè l'altre és un germà o germana i el mateix Crist s'hi identifica. La conversió és la millor manera de preparar el Nadal. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Girona acollirà la 16a Bienal del Pessebre Català. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel. Doncs la ciutat de Girona es convertirà en la capital del pessebrisme entre el 3 de desembre i el 2 de febrer. Girona acollirà la 16a Bienal del Pessebre Català, que inclourà una mostra de 16 diorames elaborats expressament per celebrar el centenari dels pastorets de Folc i Torres. De moment, hi ha 92 pessebres inscrits d'arreu del territori català que es podran veure en 4 espais de la ciutat. Seran el claustre de la Diputació, el Caixa Fòrum, l'entrada de l'Ajuntament i el Teatre Municipal. Es tracta, de fet, d'un retorn als orígens, perquè va ser Girona on es va començar a gestar la fundació de l'actual Federació Catalana de Pessebristes de Catalunya. A més, la Carbonera acollirà una 30ena de pessebres més dins la tradicional mostra de pessebres de les comarques gironines. Per la seva banda, aquest any també serà especial per l'Associació de Pessebristes de Girona, que celebra el seu 70è aniversari.
La Catedral de Girona va impulsar una eina digital per incentivar el gran recapte.
En el marc de la commemoració del 600 aniversari de la decisió de construir la nau gòtica més ampla del món, la Catedral de Girona va impulsar una iniciativa per incentivar la donació d'aliments a l'edició d'enguany del gran recapte. Es tracta d'una eina digital adaptada a ordinadors, mòbils i tauletes que mostrava de manera gràfica els quilos d'aliments recollits en el conjunt de la província de Girona al llarg dels dies 25 i 26 de novembre. La plataforma dibuixava cistelles de 3,16 tones cada una que van anar omplint la nau gòtica més ampla del món amb la fita d'aconseguir 500.000 quilos. Es tracta d'una iniciativa del capítol de la catedral amb la col·laboració dels Manaies de Sant Daniel i el Banc dels Aliments de Girona. Amb aquesta iniciativa, la Catedral de Girona vol sumar esforços i contribuir de manera activa amb el Banc dels Aliments per incentivar les donacions.
La comunitat de Sant Daniel celebra les tradicionals vespres d'Advent.
La comunitat de monges del monestir de Sant Daniel van celebrar el passat dissabte les vespres solemnes d'Advent. Una 40ena de persones es van unir a la comunitat benedictina en un espai de silenci i pregària que va contribuir a crear comunió entre els laics i la comunitat.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar tot seguit el punt de vista que ens porta Frederic Gómez Pardo, que és el president del Banc dels Aliments de Girona. Benvingut, Frederic. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Quan vulgui.
Donar de menjar al que té fam és la primera de les obres de misericòrdia corporals. Lògic. Si el dret a la vida és el primer dels drets humans, el dret a l'alimentació, que és el seu condicionant principal, també ha de ser un dels primers drets de totes les persones sense exclusions de cap tipus. Per això, és una injustícia que al món encara hi hagi més de 800 milions de persones que passen gana i que cada any morin 5 milions d'infants per problemes de desnutrició. I no és per manca d'aliments, doncs un terç dels aliments que es produeixen al món no arriben a consumir-se per problemes de balafiament, de despilfarro. Despilfarro que en la seva major percentatge es produeix a les pròpies llars, la qual cosa és una altra injustícia. Però on no arriba la justícia ha d'arribar la caritat, amb una de les seves manifestacions més humanes, com és la misericòrdia. Visquem-la començant, comprant o com ens demana el Papa Francesc, cuinant solament el que raonablement es pot menjar i exigint als fills que no deixen menjar en el plat. I continuem després ajudant a les entitats socials que es dediquen a donar de menjar al que té fam. Sense oblidar que fam no només hi ha el tercer món, també la hi ha al quart món, a les bolses de pobresa i d'exclusió social que tenim molt a prop.
El passat dijous, dia 24, el jesuïta Francesc Riera va impartir una conferència a Banyoles sobre l'Evangeli de Mateu. Vam aprofitar la seva estada a la ciutat de l'Estany per dialogar amb ell i conèixer l'espiritualitat de Sant Ignasi de Loyola. L'entrevista l'ha realitzada la nostra companya Meritxell Comas.
Avui tenim aquí amb nosaltres el pare Francesc Riera. Benvingut, pare Francesc.
Hola.
El pare Francesc, que és jesuïta, és llicenciat en Filosofia i en Lletres per la Universitat de Barcelona i també en Teologia. Vostè va ser director de Cristianisme i Justícia durant 25 anys i fins l'any passat va ser director també de la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Moltes gràcies per acompanyar-nos i
moltes
per ser avui aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Cova de Sant Ignasi de Manresa va ser és un dels indrets clau en la vida del fundador de la Companyia de Jesús. Sant Ignasi de Loyola, de fet, s'hi va passar 11 mesos.
Exactament.
A Manresa, van ser determinants aquests 11 mesos en la seva trajectòria vital i espiritual?
Completament, completament. O sigui, Ignasi de Loyola, ja sabeu i és prou conegut, no?, és el típic noi que el que intenta, tant ell com la seva família, és pujar. I en el món del segle XVI, doncs pujar en la governança, pujar en la responsabilitat pública, civil. Aleshores, ja de petit, ja de relativament jove, 15 anys, va tenir l'oportunitat de formar-se amb el comptador major dels Reis Catòlics, Arévalo, i amb el comptador dels Reis Catòlics i la seva família, doncs va, per l'ofici del que li feia de pare, diguéssim, va haver d'anar viatjant per totes les corts castellanes, la cort d'Isabel la Catòlica, de Ferran el Catòlic, de Felip, de Joana la Boja, no?, de germana de Foix. Per tant, és un noi que hi ha tota la seva formació de petit, és per anar pujant. Va fent links amb la flor i nata del moment. Bé, també sabeu perfectament bé que arriba un moment quan està sent un dels braços drets del virrei de Navarra. Els navarresos tenen una bona força independentista i no volen estar annexionats a la corona de Castella. I aleshores, aliats amb els francesos, bueno, es provoca una guerra. I Ignasi de Loyola, com a un dels homes del virrei de Navarra, doncs està fortament vinculat a la defensa dels interessos de Castella contra els interessos independentistes, això ens interessa molt a nosaltres, dels navarresos, i a Pamplona és ferit greument amb una cama. Això li porta tot un procés en el seu castell de Loyola, la seva casa a Torre de Loyola, d'anar pensant i repensant, i decideix, molt propi de l'època, anar a Terra Santa. Anant cap a Terra Santa, s'ha d'embarcar a Barcelona, i aleshores ell ja havia previst passar per Montserrat i en allà, doncs, deixar tota la seva manera de ser nobiliària, els seus vestits de noble els dona a un pobre i ell es vesteix de pobresa, fa una vella a la Mare de Déu per, amb el ritual d'armar-se cavaller, ell es desarma cavaller, deixa l'espasa, deixa la... No? I necessita alguns dies, després d'aquesta experiència forta de Montserrat, necessita alguns dies per pair-ho. Es troba amb unes dones sortint de Montserrat i pregunta, escolteu, on podria anar? Esclar, ara va vestit de pelegrí, no? On podia estar-me jo uns dies per pensar, reflexionar? Aquelles dones són manresanes i li diuen, home, vine a Manresa, estàs a l'Hospital de Manresa. La qüestió és que baixa Ignasi de Montserrat a Manresa i s'està 11 mesos a Manresa contra la seva suposició, que era estar-se 4 o 5 dies per acabar de pair-lo de Montserrat. Aquests 11 mesos són essencials. De tal manera que quan ell ja és... li queda pocs anys de vida, quan ell ja és molt gran i els seus companys el forcen a que expliqui la seva vida, ell arriba a dir, el que jo vaig viure a Manresa, especialment un moment molt lluminós, anava caminant pel riu Cardener i en allà s'asseu davant de la muntanya de Montserrat i diu, en aquell moment a mi se'm va obrir els ulls. És, diríem nosaltres, en llenguatge nostre, el moment de la il·luminació. Diu ell, ja és vell, eh? Diu, tot el que jo a la meva vida m'ha estat donat, he après, no és comparable amb el que jo vaig rebre a Manresa en aquells moments, amb aquella il·lustració, i amb tota la il·lustració, al cap i a la fi, no és res més que la culminació dels 11 mesos manresans.
Perquè el seu pas per Manresa i les experiències espirituals que hi van viure van ser l'origen, d'alguna manera, de les indicacions metodològiques del que després serien els exercicis molt bé, espirituals?
Molt bé. Exactament, eh? A veure, els entesos en espiritualitat de Sant Ignasi diuen que els exercicis espirituals que ell, diguéssim, va escriure han quallat a Manresa. O sigui, tota la seva experiència de Manresa, la seva experiència interior, ell anava prenent apunts de la seva experiència interior, arriba un moment en què la fa pedagogia i l'ofereix perquè la gent la practiqui, els exercicis espirituals, el mes d'exercicis, no? Aleshores, del mes d'exercicis, del seu escrit del mes d'exercicis, que ell al llarg de la seva vida va anar corregint, ampliant, perfeccionant, el que és innegable és que la part medular és manresana.
Creu que cada vegada hi ha més gent interessada en els exercicis espirituals? Perquè vostès a la cova de Manresa en els darrers anys ens estan rebent uns 44.000, 45.000 més o menys persones que venen, que peregrinen de tot el món, per tallers, cursos i també retirs. Això va en auge en els últims anys?
El que és interessant és que cada vegada més, no només gent, capellans i monges, sinó gent seglar.
Exacte.
Eh? I no només els exercicis propiamentals, sinó tallers diversos, cursos diversos, que tenen com a base l'espiritualitat de Sant Ignasi, tenen com a base els exercicis, no?
Una mica d'introducció ignasiana, no?
Això mateix, eh? Sí, sí, sí.
Fantàstic.
I és bonic veure que això, és clar, no passa a nivell Catalunya o a nivell Espanya, sinó que, és clar, és una cosa internacional.
Exacte.
Nosaltres tenim 4 cursos internacionals cada any, llargs. Un dura 2 mesos i mig, i els altres 3 duren 5 setmanes o un mes, i la gent que hi ve és gent de tot el món.
El que denota això una mica és una certa set d'espiritualitat,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí, sí.
L'escriptor i polític francès André Malraux deia que el segle XXI serà espiritual o no serà. Per tant, aquí veiem aquest auge que val bastant doncs, el que vostès estan vivint a la cova de Manresa, no? Aquesta intensitat per l'espiritual.
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Fins i tot es fa curiós perquè de vegades els mateixes contra de l'avantguàrdia surten entrevistes de gent que reclama espiritualitat, creient o no creient, creient cristiana o no creient. Vés a saber, l'accés de tecnologia, el que sigui, no? Fa que la gent reivindiqui l'interior, la interioritat, el silenci. Per tant, la frase aquesta que acabes de llegir és molt, molt encertada. I aquesta és una de les ofertes que pretenem fer des de Manresa, des de la cova de Sant Ignasi. I pretenem fer-la tant per gent adulta com també per gent adolescent, per joves.
Exacte, perquè una de les vessants que des de fa uns anys estan una mica doncs donant a conèixer més és aquesta vessant de l'interioritat, de joves, adolescents, com tractar també aquesta dinàmica. Com responen ells?
A veure, ja fa bastants anys, abans que hi anés jo, es va començar a oferir a grups d'adolescents i de joves uns tallers d'interioritat. Alguns eren gent creient, altres no. La idea és que el noi, la noia, entri dintre de seu. A vegades a mi em crida l'atenció, perquè et trobes amb una sèrie de canalleta a la mar de maca, que dius, aquest noi, aquesta noia, potser mai han estat una estona prou llarga o prou intensa totalment en silenci. I fa gràcia quan aquests pedagogs que acompanyen aquests cursos, a vegades duren un dia, a vegades dos, a vegades fins i tot arriben a durar 3 dies, no? Doncs les diverses dinàmiques, veus que estan brincant i saltant amb una música de no sé què, no sé quantos, i al cap d'un moment el pedagog o la pedagoga els anima a seure a terra, en silenci, i dius, noi, sembla impossible que aquell nano tan esbojarrat sigui el mateix, estigui ara aquí tan així. Els impacta, eh? Quan al final del taller parles amb un o amb l'altre, els notes impactats, els notes impactats. Una vegada, me'n recordo, amb una d'aquestes pedagogues, hi havia un noi, ja s'havia acabat el taller, que li estava molt enganxat. I al final li penso, perquè aquest nano està tan... Aquest nano ha tingut una profunda experiència, beneïda sigui, no? L'experiència de la pròpia interioritat, del jo mateix. Que això, per altra banda, els llança a ser més per als altres, més solidaris. Tot i això, per lo poc que jo puc anar veient, que no hi estic pas gens ficat en el moment actual, en el món de l'escola, cada vegada més, tots els temes del silenci, de la interioritat, tenen el seu paper, eh? Moltes escoles pedagògiques reclamen tots aquests elements.
Fantàstic, pare Francesc, doncs moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
Església Viva, agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 4, a 2:15 del matí, la Coral Puigcalm participarà en els cants de la missa a Sant Martí de Capsec i després oferirà un concert de Nadal. I aquest diumenge, ho avançàvem en el principi del programa, mossèn Safarí Borrat celebra els seus 100 anys. És per això que des d'Església Viva el truquem via telefònica a la residència Bisbe Sivilla de Girona, que és on resideix. Felicitats, mossèn Safarí.
Gràcies.
Com ha arribat vostè als 100 anys? Amb quin ànim? Com ha portat tots aquests 100 anys?
Doncs miri, jo procurant sempre l'il·lusió de ser capellà. I fer-ne sempre, però agradant-me i amb il·lusió. Sobretot, tractar molt la gent. El meu era tractar molt la gent, relacionar-me, però amb tothom, d'una manera normal i d'una manera... Però res d'extraordinària, res de coses d'aix. En la vida de capellà normal, però sí, sempre. Però sempre, sempre, gràcies a Déu, s'ensenyant que sóc capellà, però capellà sempre.
Vostè és fill de Torroella de Montgrí, però ha estat molts d'anys sí. A Cadaqués, 28 anys a Cadaqués.
Sí, 28 anys a Cadaqués. Sí.
Vostè ha deixat una bona petjada a Cadaqués.
I sóc un enamorat de Cadaqués molt, i he trobat molt bé, i encara ara m'agrada, o sigui, jo m'hi trobo molt bé. Estímuls de Cadaqués i bé, i m'hi trobo bé quan hi vaig.
Com ha vist el canvi de l'Església durant aquests 28 anys que vostè ha estat a Cadaqués?
Miri, és tot un canvi. Jo he vist créixer interès, aquell interès que fa tanta gràcia que quan explica un l'Evangeli veu que... O sigui, jo he vist créixer Cadaqués, però ara passa com en tots els llocs, que quedo jo sorprès perquè han hagut de suprimir moltes misses i és tot diferent. Però, miri, són els temps.
Vostè tenia com a feligrès a Salvador Dalí, no?
Sí, era un feligrès, però era un feligrès, eh? Era un feligrès, era un senyor que per qualsevol cosa em cridava, telefonava amb una gran facilitat, i ell no era home de missa. Ell, una vegada l'any, o dues vegades l'any, em telefonava i em deia, senyor rector, demà hauria de venir missa, demà jo. I aleshores ell, un dia determinat, senyalava la missa, però ho feia amb tota la manera i estil Dalí. Sabia de saber que en Dalí iria a missa, que havia d'avisar a l'alcalde, perquè l'alcalde fos a la porta de l'Iglesia i esperar-lo, i l'acompanyés, i, en fi, en Dalí era una cosa especial. Un bon amic que no fallava mai, que no enganyava, però al mateix temps amb la fe un no sap ni si en tenia o no en tenia. Però, de fet, ell a missa no hi anava.
Mossèn Safarí Borrat, vostè aquest cap de setmana, aquest diumenge, dia 4 de desembre, celebra 100 anys. Com veu l'Església Catòlica, ara amb el Papa Francesc, la veu esperançada?
Doncs jo quedo sorprès, perquè mentre sembla que hi ha aquest decaïment, que la gent nostra d'aquí no va de la missa, en canvi hi ha, per la part intel·lectual, un creixement, un interès, què diu el Papa, què fa, que però amb un sentit de religió, o sigui que com que jo he vist tants canvis, esclar, vostès figurin-se que jo sóc del temps d'en Primo de Rivera, per allà aquells anys 1923, fins, he vist tants canvis, que un diu, el món evoluciona, el món canvia, però la fe no falla. Seguim, la gent s'interessa i el que passa és que se surt de la rutina i és més intel·ligent.
Vostè, a part dels 28 anys de Cadaqués, de sent rector de Cadaqués, ha estat també exercint la seva tasca pastoral a Salt, Figueres, Terrades, Gualta, Fontanies, Llabià, Sant Feliu de Guíxols.
Sí.
Déu-n'hi-do. Doncs molt bé, mossèn Safarí Borrat i Sala, moltes felicitats per aquests 100 anys que compleix aquest cap de setmana, aquest diumenge, dia 4 de desembre.
Gràcies.
I em penso que ja podem dir bon Nadal. Un missatge pels nostres oïdors, aquest advent, aquest Nadal, quin seria?
Tal com es fa ara, que hem passat una temporada, dèiem, que la fe ens ajudi, la fe ens ajudi. I ara de misericòrdia, doncs visca que el Senyor ens ajudi, que sapiguem tenir misericòrdia i per ajudar-nos cada vegada més. I patir per aquests que pateixen, sobretot la guerra, que serà aquesta guerra, senyor. La guerra, sí, que és una inquietud meva. Per què aquesta guerra de Síria? En fi, que no sé si ens doni, doncs, un bon Nadal, amb una pau decidida i justa. Gràcies.
Gràcies, mossèn Safarí, i moltes felicitats.
Gràcies.
Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 4 de desembre. I ho fem amb mossèn Pere Carreras, que és director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Benvingut, mossèn Pere.
Igualment, benvinguts vosaltres i benvinguts als oients.
Quan vulgui.
L'Evangeli d'avui és de capítol 3 de Sant Mateu, a començament, el verset de l'1 a l'11, i ens parla, i Joan ens crida, ens parla d'aquesta veu que crida en el desert, una veu crida en el desert, obriu camins del Senyor. Tot el temps d'Advent és això, obrir camins, moltes vegades al mig del desert de la nostra vida, de no trobar sentit de la vida, no trobar a vegades aquests motius de viure més a fons. I se'ns parla d'aquest obriu camins del Senyor i ens parla d'aquell es batejarà amb l'Esperit Sant. En la primera lectura d'avui, que és del profeta Isaïes, se'ns parla precisament d'aquests dons de l'Esperit Sant, dons de saviesa, enteniment, consell, valentia, coneixement i reverència. I aquests dons, amb aquests dons renovarem aquesta nostra esperança i farem una mica, no hi arribarem mai, però sí que estarem en camí d'aquesta utopia que també la primera lectura del profeta Isaïes ens parla, aquella lectura tan bonica d'aquell el llop, l'anyell, la pantera, el cabrit, el vedell, el lleó, tothom, tots viuran en convivència, és a dir, que farem un món, el món messiànic, que serà un món ple de convivència, de germanor i de pau.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.